La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica del cap de setmana, el programa que una vegada més repassa tota l'actualitat esportiva. Unió Esportiva Olot, futbol amateur, waterpolo, bàsquet garrotxí, tenis taula, vòlei i altres sorpreses que us anirem desgranant al llarg del programa. Així que comencem La Tàctica de Ràdio Olot. I ho fem com sempre, comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que dos mesos després va sortir del partit amb una derrota. Va ser aquest diumenge passat contra el Terrassa, on els últims van llançar el partit en dos minuts fatídics, que els terrassencs van aprofitar les mil meravelles. Olot va perdre 2-0 i, a més, Marc Castells, un fix en els 11 d'Albert Blázquez, va acabar expulsat. Ara mateix els olotins fan un pas enrere cap a la salvació, han perdut una posició i se situen a 5 punts de la salvació directa que ocupa ara mateix el Gira i a 2 punts de la fase de permanència que ocupa el Lleida Esportiu. Precisament aquest és el rival del pròxim cap de setmana, una autèntica final. Els de Blázquez buscaran seguir amb la bona dinàmica i ensenyar a l'afició que la derrota al camp del Terrassa no va ser una pedra més en el camí. Els lleidatans venen de caure per un estrepitós 4-0 al camp de l'Atlètic Saguntí. Els de Lleida és un dels equips més irregulars de la categoria i aquesta és la por i alhora l'alegria dels olotins. El partit es jugarà a l'horari de les 12 del migdia a l'estadi municipal, com sempre, una hora abans amb la prèvia, el detall del partit, amb en David Planella i tot l'equip de l'Olot juga a Ràdio Olot. Primera catalana amb un altre empat de Bosetós, que aquest cop contra tot un Palamós, el degà de la categoria. Al final de la primera fase de segona catalana i les opinions dels seus entrenadors, la tercera i la quarta catalana, com sempre, també al peu del canó. I en poliesportiu, hoquei, patins i el dia de l'afició, waterpolo, tenis taula, bàsquet, garrotxí i voleibol. Això és tot de La Tàctica del cap de setmana, així que comencem.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Que confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo.
I com ja sabeu, comencem com sempre amb ritme a La Tàctica perquè és divendres. Però deixant-ho de costat la música, centrem-nos en el que és important. La Unió Esportiva Olot, els olotins, no van poder aconseguir sumar cap punt de l'Olímpic de Terrassa. Un gol al 1.69 de Pablo Cerveti i un altre al 77 de Jordi Cano van donar el triomf als terrassencs. Olot va fer un partit molt seriós i contundent en defensa fins l'arribada del primer gol. Després els terrassencs van saber aprofitar els dubtes dels olotins i van sentenciar el partit a 13 minuts pel final. La nota negativa, tallar una ratxa consecutiva de dos mesos sense perdre. La positiva, queden 9 finals i la d'aquest diumenge és una de les més importants. Ara mateix l'Olot és 15è amb 245 punts, es troba a 5 punts de la permanència directa, lloc que ocupa l'Alzira amb 30. En la zona de play-out i el Lleida Esportiu, que té 2 punts més que els olotins. Aquest és el pròxim rival, el d'aquest diumenge. Els lleidatans visiten l'estadi municipal en un moment clau pels dos equips. Un sortirà més reforçat que l'altre, perquè en cas de que el Lleida Esportiu s'imposés al municipal, es distanciaria a 5 punts dels olotins. En cas que l'Olot guanyés el partit, avançaria el Lleida i hauria de restar a l'espera per veure què fes el Prat, que juga més tard contra el líder, el Terol. En cas que això es complís i l'Olot guanyés i el Prat perdés o empatés, els olotins sortirien de la zona de descens directe per entrar a la zona de play-out. Els olotins ja van guanyar la primera volta al camp dels Esports de Lleida, encara amb Mànix Mandiola a la banqueta. El rival, en 25 jornades de segona federació, ha aconseguit guanyar 6 partits, empatar-ne 9 i perdre'n una desena. Ha aconseguit marcar 19 gols i n'ha encaixat 21. A fora de casa és un equip que ha sumat un total de 12 punts. Els olotins porten un gol menys i 3 gols més en contra. Per tant, són dades molt i molt similars. Les d'aquest diumenge. El partit es jugarà el diumenge, com dèiem, a l'estadi municipal a les 12 del migdia. Com sempre, una hora abans amb David Planella i tot el seu equip, precisament. I com ja els tenim acostumats, el tenim aquí al telèfon, però farem esperar com sempre perquè són divendres i la música ens dona vida. Ara sí, David, què tal? Bona tarda.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
David, la Unió Esportiva Olot, que juga aquest diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Lleida Esportiu, una autèntica final perquè bàsicament és l'equip que marca la zona de play-out i té només dos punts més que els olotins. Per tant, David, la primera pregunta és la de sempre. Com arriba l'equip, com arriba aquest primer equip d'Olot, els homes d'Albert Blázquez i Íñigo Arriola, en el partit, en aquesta autèntica final d'aquest diumenge?
Bé, doncs és un partit que es pot catalogar de final. És veritat que el tècnic Albert Blázquez no li agrada perquè encara quedaran 8 jornades.
I el rival, David, el rival que ens trobarem al davant, els lleidatans, com és el Lleida Esportiu? Vam guanyar allà el Camp dels Ports per 0-1 amb Mànix Mandiola encara a la banqueta. Per tant, David, no sé si és una mica el mateix equip o ens pots explicar una mica com és aquest Lleida Esportiu que ens visitarà a l'estadi municipal.
Bé, el rival és un dels equips més sòlids de la Lliga en l'últim període, en l'últim tram de temporada. És cert que va estar 4 jornades consecutives sense encaixar cap gol. Li costava marcar, però com dic, no en rebia. El que passa que la setmana passada va encaixar un 4-0 molt dolorós i molt sorprenent al camp de l'Atlètic Saguntí. El Lleida, per tant, afronta el seu segon partit consecutiu contra un rival directe i, com dic, ve d'encaixar una derrota molt avoltada, una golejada per 4-0, de la qual s'intentarà refer a Olot. Pot ser un rival més perillós per això o no, o pot ser que mantingui aquesta tendència negativa i que l'Olot l'aprofiti per superar-lo en el terreny de joc i també la classificació. En tot cas, sigui quin sigui el rival i com vingui aquest rival, l'Olot, davant d'un equip que té dos punts més a la classificació jugant a casa, ha de sortir a guanyar i aprofitar el que és, sens dubte, una gran oportunitat.
I ja per últim, David, i deixem perquè no tenim temps, quins jugadors són els que arribaran a l'estadi municipal el diumenge contra el Lleida, quins jugadors són els que hi seran, quins jugadors són els que no hi seran, quins estan expulsats, quins estan lesionats i quins retornaran de lesió?
Bé, en el capítol d'altes i baixes recuperem Uri Ayala, un puntal a la defensa que no hi va ser la setmana passada al camp del Terrassa, per tant és previsible que torni a ser titular a l'eix de la defensa, al costat de Gonzalo Pereira, o no, veurem si Espar continua en aquesta alineació o no, però la lògica diu que Ayala i Gonzalo serien la parella de centrals, i el dubte és al mig del camp, perquè al final l'Olot té la gran baixa molt delicada de Marc Castells, migcampista defensiu, l'únic pivot defensiu específic que tenim, i per tant substituir-lo no serà fàcil. Blázquez, ara l'escoltarem, mencionava la prèvia Ot Serrano o Guillem Terme com a opcions, tot i que Urri també podria entrar per primera vegada a l'alineació després de gairebé 2 mesos sense jugar. Recordem que estava lesionat, aquesta setmana ja s'ha entrenat amb el grup, està en condicions d'almenys tornar a la convocatòria. El dubte és si Urri ja d'entrada pot ser titular. Jo crec que no, en principi haurà de començar la banqueta i el més lògic és que Ot o Terme ocupin el lloc al mig del camp de Marc Castells, que és baixa.
Doncs això és tot, David, moltes gràcies. Com ja sabeu, oients de Ràdio Olot i la Tàctica, diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal Unió Esportiva Olot, Lleida Esportiu, el partit que marcaria una mica aquesta zona de salvació. Per tant, si Olot, com he dit abans, guanyés el partit i restés a l'espera del que fes el Prat contra el Terol, podria sortir de la zona de descens i posar-se en zona de play-out. Però això ho veurem tot el diumenge a les 12, com dèiem, des d'una hora abans, com sempre, amb en David Planella, la prèvia, el detall de detall de la prèvia i el partit amb tot el seu equip. David, moltes gràcies per ser-hi sempre.
Gràcies, que vagi bé.
Anem ara amb Albert Blázquez.
No, és un partit, sí que és un rival directe, però una final no, encara quedaran molts punts per jugar-se i sí que és veritat que és això, ens hem d'agafar com que és un rival directe, que si guanyem ens dona molta vida i res, mira de fer un bon partit aquí a casa i davant de la nostra gent, doncs, segur que anirà bé, no? Ja com fa 2 setmanes. No, nosaltres irem a guanyar, no irem a no perdre. És que cap partit hem anat a no perdre, inclús aquesta setmana contra el Terrassa, que potser ho podia semblar, doncs teníem un pla molt, molt clar de partit, que potser sí que no va acabar de sortir del tot bé, però tot està encarat a guanyar, sigui on sigui, i sigui a casa o sigui fora. Sí, tens tota la raó. Potser sí que, bueno, serà un partit per mirar com estem de ment, com estem de nerviosisme, d'ànsies de fer les coses, que ara és quan més tranquils hem d'estar i quan menys bojos ens hem de tornar. I bueno, sí que és un partit, doncs, per mirar això i per, en funció de com vagi el partit, doncs, mirar de millorar-ho per les següents setmanes. Sí, sí, sí. Bueno, m'he vist els últims 5 partits, com els he vist. I sí, sí que són, és un equip fort en defensa, saben molt bé el que han de fer, equip molt junt, que costa fer-los mal. Però bueno, el Manresa també crec que també és un equip molt sòlid. Aquí a casa els hi van fer forces ocasions i seguirem doncs, intentant crear ocasions que per fer gol. No? Al final crec que hem d'agafar una mica de referència d'aquell partit. I, bueno, i després, en quant al partit del Lleida d'aquesta setmana passada, també me l'he vist. El camp del segon és com és, té la gespa que té, l'ambient, els jugadors triats per jugar en aquell camp. Tres gols dels quatre que els hi fan són d'estratègia, per tant, és una mica els que ens trobarem la setmana que ve, no? Però no ens avancem a segon encara, però sí que m'he mirat el partit de Lleida i és una mica això.
Recordem que els olotins rebran el Lleida Esportiu en un partit on els 3 punts són prioritaris pels dos equips. Per un costat, els olotins que volen sortir del descens i per altre, els lleidatans que volen allunyar-se d'aquesta zona tan perillosa i que cada cop va quedant menys, encara ho és més. El partit serà a les 12 del migdia a l'estadi municipal, com sempre, des de les 11, amb la millor prèvia amb David Planella i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot. La jornada 26 del grup tercer de la segona ref tindrà només partits aquest diumenge. Començaran a 2:15 del migdia amb 3 partits: Deportiu Aragón, Terrassa, Alzira Manresa i Hèrcules Formentera. A les 12 del migdia, torn dels olotins, Olot, Lleida Esportiu, Eivissa, Penya Deportiva, Mallorca B, València Mestallà i Badalona Futur, Ebre. A les 5 de la tarda, Prat, Terol i a 6:45, Espanyol B, Atlètic Saguntí. A la classificació, la part de dalt no varia gaire. En primera posició segueix el líder, el Terol, que es distancia a 7 punts del segon classificat, que és el València Mestalla. En tercera posició, la Penya Deportiva amb 46 punts, quart l'Espanyol amb 41 i tanca la zona de play-off el Formentera amb 38 punts. A la zona de baix, quina il·lusió ens faria no parlar-ne gaire més de la zona perillosa, perquè encara hi són els olotins. A la zona play-out, el Lleida Esportiu amb 27 punts, el segueix el Prat amb 26 i l'Olot amb 25. En setzena posició, l'Eivissa amb 24, Ebre penúltim amb 22 i últim classificat del grup, el Mallorca B amb només 19 punts.
La tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta, una dessuadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal contra Lleida Esportiu des d'una hora abans amb en David Planella.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Va, que la recuperem, va, que se l'emporta per la banda dreta. La Unió Esportiva Olot pot ser bona. Valverde la deixa per Xumetra, xuta Xumetra, fora! Fora!
Aquesta vegada la pilota no va voler entrar. La Unió Esportiva Olot va perdre i es va acabar una ratxa d'imbatibilitat de més de 2 mesos. En començarà una de nova. Ho ha de fer ja perquè el partit d'aquest diumenge és una autèntica final. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal, Unió Esportiva Olot, Lleida Esportiu. A les 11 del matí la prèvia i a les 12 del migdia el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
I en el futbol amateur, el Bosetos, que Primera Catalana segueix abonat a l'empat. Els grocs rebien el degà del futbol al Palamós, que segueix tot i l'empat enganxat a la zona de dalt i se situa 6è a la classificació. Els grocs no podien començar de millor manera. Al minut 33, un corna favorable als locals va posar una pilota que patinava Pol Serra i que rematava Marc Massagul fons de la xarxa. El segon gol va arribar 10 minuts després amb una rematada de cap d'Arnau Devesa. A la represa, els grocs anaven guanyant 2-0, però a l'hora de partit, Xavier Germán va marcar un doblet al minut 61 i al 66. Els homes de Jean-Miquel Salavedra van tornar a sumar un punt a casa i demà, dissabte, visitaran el complicat Camp del Vic a les 4 de la tarda. Ens en parla un dels golejadors de la setmana passada, Marc Massagul.
partit l'afrontem com tots, amb moltes ganes i il·lusió i amb l'esperança d'emportar-nos els 3 punts cap a casa i revertir d'aquesta manera la dinàmica d'empats que tenim per una dinàmica més positiva i començar a sumar de 3 en 3. No obstant, sabem que el Vic no ens posarà les coses fàcils, és un rival de molta entitat que té experiència a la categoria i també jugadors amb molta experiència. Respecte de les claus per poder guanyar el partit, jo entenc que està en el domini de les àrees, hem de seguir sent forts defensivament com ho venim fent.
La jornada 21 del primer grup de Primera Catalana començarà aquest dissabte a 3:45 de la tarda en el partit entre Lloret i el Torelló. A les 4, Vic Bos de Tosca. A 4:45, Can Givert Figueres. Ja diumenge, 2 partits a les 12, partits entre l'Escala Mataró i Parets Granollers. A 4:45, Banyoles, Mollet i Manlleu, Caldes de Montbui. A les 5 de la tarda tancarà la jornada el Palamós Bescanó. I a la classificació segueix liderant l'Escala amb 43 punts, segon el Granollers amb 37, els mateixos que el Figueres, en quarta posició el Vic, rival del Bos de Tosca amb 34 punts, cinquè Lloret amb 31 i tanca la zona alta de la taula el Palamós amb 29. El Bos de Tosca és 12 amb 21 punts, els mateixos que Caldes de Montbui i Bescanó. En 15a posició el Mollet amb 17 punts i tanca la classificació el Torelló amb només 15 punts.
Segona Catalana.
A Segona Catalana ja s'ha acabat la primera fase i els dos garrotxins ja es preparen per començar la segona, una fase que implicarà una ferotge lluita per la salvació. Comencem pel que ha quedat més amunt i aquest és el Sant Jaume Olot B. Els homes de Jordi Freixa han quedat en 5a posició i les dades són les següents. Un total de 28 punts, 8 partits guanyats, 4 empatats i 8 partits perduts. Han aconseguit anotar 29 gols i n'han rebut un total de 25. Els de Sant Jaume Olot B jugaran al grup de permanència on considerem el Besalú. Freixa ens explica com encaren aquesta segona fase.
Res, encarar aquesta segona fase amb il·lusió, amb ganes, sent competitius, vale? I continuar fent passets endavant com a equip, com a grup, vale? Com a club, que crec que el marge de millora és bastant gran, i així ho encararem dins la nostra idea de joc, dins de la nostra manera de fer, que això sí que és innegociable, tant per part del club com per part del cos tècnic, i així ho encararem.
Per altra banda, tenim el Besalú, que en principi jugarà en el mateix grup de permanència que el filial UDI, i dic de moment perquè els besalugancs estan pendents d'un recurs de la Federació Catalana de Futbol, on si surten guanyadors els tocaria anar a un grup més factible per aconseguir la permanència, que al final és l'objectiu. Tot i així, la situació actual és aquesta i els besalugancs han aconseguit fer 19 punts, guanyar 6 partits, empatar-ne un i 13 de perduts, 25 gols a favor i 38 gols en contra. Manel Puigverd, l'entrenador del Besalú, ens explica com afronten aquesta cerca de la permanència.
I a partir d'aquí, doncs, competir cada diumenge i mirar, doncs, solament el partit que tenim, plantejar-lo de la millor manera possible, sense especular, sigui un equip intens i agressiu, i hem de veure allà on ens porta això. Esperem que això ens porti, doncs, a poder atrapar, doncs, el més proper, i així, doncs, anar-ho palaiant durant tota aquesta segona volta. Està clar que nosaltres no tenim marge d'error, i els altres sí que en tenen, però nosaltres, doncs, tenim la il·lusió, les ganes de lluitar per assolir la permanència fins al final.
Anem ara a Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
A la jornada 23 del grup 18 de Tercera Catalana, el dissabte, la majoria de partits. A les 4 de la tarda, Sant Privat d'Envàs a Badesenc, Cellera, Les Planes, Cornellà de Terri, Sant Ponç, Campdevànol, Amer, Fontcoberta, Fornells, Camprodon, Santa Pau i Sant Gregori, Comacros. A 4:45 de la tarda, Atlètic Banyoles, Sarrià de Ter. Ja diumenge, tancarà la jornada a les 11 del matí l'Escola de Futbol Garrotxa contra les Preses. I les dades de la classificació ens diuen que no es mou res de l'altre món. El líder segueix sent el Fornells amb un avantatge de 10 punts respecte al segon classificat, que és el millor equip del Ripollès, la Badesenc, amb 44 punts. El pitjor equip del Ripollès és el 12è classificat, el Camprodon, amb 28. Pel que fa a la Garrotxa, a casa nostra el millor equip és el Sant Privat d'Envàs, amb 28 punts, els mateixos que les Preses. El pitjor és el Santa Pau, últim classificat, amb només 13 punts.
Quarta Catalana.
A quarta catalana, la jornada 23 del grup 27 dels Garrotxins començarà aquest dissabte a les 4 de la tarda entre l'Atlètic Olot, Maià, Sant Miquel de Campmajor, Sant Joanenc i Sant Pere Màrtir, Besalú B. Ja diumenge la majoria de partits a les 11 del matí, Joanetes, Montagut. A les 4 de la tarda, Valldembàs, Osor i Hostoles, La Canya. A les 5 de la tarda, Sant Roc, Serinyà. Un quart d'hora més tard, les Preses B, Bon Matí. I a les 6 de la tarda, Camós, Castellfollit. I anem a la classificació. Lideres el Sant Joanenc amb 50 punts, un menys l'Hostoles amb 49, Serinyà tercer amb 43, els mateixos que Montagut, i dos menys el Sant Pere Màrtir amb 41 punts. A la zona de baix segueix l'Atlètic Olot amb 8 punts i 4 punts al Maià amb última posició.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I en el poliesportiu comencem parlant de l'hoquei Olot, perquè aquest dissabte no és un dissabte qualsevol. L'hoquei serà protagonista durant tot el dissabte i, de fet, ja és un dels màxims protagonistes a l'esport a nivell garrotxí, comarcal i estatal. Per tant, comencem per aquí. L'afició de l'hoquei Olot sempre està al costat dels jugadors i és per això que aquest cap de setmana encara ho estaran més. Els Senglars, un dels grups de la grada d'animació, han organitzat una diada pels amants de l'hoquei Olot. Es centrarà a la Casa d'Andalusia i començarà amb un vermut musical a 2:15 del migdia, un dinar, un concert de rumbes i versions, i tots els integrants faran camí cap a la Josep Jou per veure l'hoquei Olot Cerdanyola. A més, al pavelló també hi haurà sorpreses i un cop acabat el partit hi haurà un sopar i una festa organitzada pels jugadors de l'entitat. Ens parla un dels fundadors dels Senglars d'Olot, Adrià Plana.
És la nostra manera que tenim d'agrair a l'hoquei Olot doncs, tot el que ha pogut fer per nosaltres, que estem molt, molt i molt satisfets. Des dels Senglars teníem clar que volíem que aquest dia fos especial, no només per la gent doncs, que està a les grades animant a l'equip, sinó també doncs, per famílies que puguin formar part de l'hoquei Olot. I això, organitzem doncs, una mica un dinar popular, un dinar de germanor.
Ara sí, centrem-nos més en el partit, perquè aquest dissabte l'hoquei Olot rebrà el Cerdanyola a la Josep Jou, aquest dissabte a les 7 de la tarda. Els últims venen de guanyar congrés i estan en una molt bona dinàmica. Ens en parla amb més detall en Roger Cern, que ja el tenim per aquí. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Aniol.
L'hoquei Olot que ve de guanyar 1-2 a la pista del Congrés, un hoquei Olot que si guanya aquest dissabte a les 7 de la tarda, recordarem i en parlarem després per què juguen a les 7 de la tarda, certificaria la permanència matemàticament partit contra el Cerdanyola, una mica com arriba l'equip després de la victòria i quins són els ànims.
Bé, amb ganes d'aconseguir aquesta permanència tan desitjada, s'assembla molt al guió de la temporada passada, queden 5 jornades comptant la d'aquest dissabte, et pot salvar a falta de 4, per tant, com comentaves, amb una victòria i fins i tot amb un empat o fins i tot repetint el resultat que faci l'Oviedo en el seu partit, doncs l'hoquei Olot certificarà per segon any consecutiu a la seva història doncs la permanència a la categoria de plata. És un gran dels motius pel qual l'equip ha de sortir amb les màximes ganes. Recordem aquesta segona volta, 13 dels 18 punts possibles que ha sumat el conjunt de García i Piera, per tant, màxima il·lusió per aquest partit.
Parlarem després de les sorpresetes aquesta setmana, aquest cap de setmana, el dissabte sobretot, agafarà més protagonista l'hoquei olotí. Però abans parlem també del partit, el Cerdanyola, quin equip ens trobarem al davant?
Bé, és un equip que ens va guanyar la primera volta, 2-0, en un partit marcat per les baixes per la banda olotina, i és un equip que com comentàvem, va pagar potser el paper de novell el primer tram de temporada, però ve de guanyar tot un Dominico 6-2, encadena 4 partits amb bons resultats, és un equip que té jugadors de molta qualitat, ràpids, i sobretot que tenen gol, ho estava mostrant a les últimes jornades. Per tant, ens trobarem un Cerdanyola complicat i el mateix Jordi García, que ara l'escoltarem, espera un rival dur davant a la Josep Jou aquest dissabte.
És un equip que va començar a pagar la novetada, com ens va passar a nosaltres l'any passat, i crec que ara estan bé, estan jugant bé, estan fent una segona volta bona.
Doncs aquestes són les paraules de Jordi García, el tècnic de l'hoquei Olot. Roger, òbviament, com dèiem ara, el partit és el més important. Al final, doncs, tot es fa perquè doncs, l'hoquei Olot pugui treure els punts i la victòria. Però sí que és veritat que dissabte no és un dissabte qualsevol, no és un dissabte més al Josep Jou, sinó que hi haurà cosetes preparades, no?
Sí, s'ha organitzat, com hem comentat durant la setmana, els serveis informatius, doncs el dissabte de l'hoquei patins. Això sí, fa... jo fins i tot no et diria un any, si fa 6 mesos que ho estem parlant aquí a la tàctica, doncs no ens ho creuríem. S'ha organitzat tant un dinar, com bé saps, amb el grup dels Senglars d'Olot, a la Casa Andalusia, amb moltes sorpreses, amb presències destacades, és una mica una bona prèvia per encoratjar l'equip a que pugui sumar la victòria, i després s'ha preparat també una festa organitzada pels jugadors del primer equip a la sala del Turín. Per tant, gairebé són 24 hores amb els colors groc i blau de l'hoquei Olot protagonistes. Jo crec que diu molt, a banda de que evidentment és molt destacable els actes, jo crec que també hem d'anar al rerefons i veure que és una cosa única. Estem fent una cosa extraordinària, que això no passa enlloc. Vull dir, te'n vas a qualsevol punt de Catalunya i sí que és cert que hi ha moltes ciutats amb tradició, però amb aquesta afició poques en trobaràs. I aquí a Olot s'està fent una cosa que tant la gent com la resposta del club està sent brutal. I la veritat que jo sempre ho dic, vull dir, tinc la sort amb l'Anna de poder explicar-ho a les retransmissions, que és espectacular poder explicar un partit d'hoquei patins amb 1.000 persones a la grada, amb l'ambient que hi ha, i sobretot veure l'ambient que també es trasllada a moltes generacions. Vull dir, quan vas a la Josep Jou, veu gent de totes les edats, gent gran, que potser gairebé no sabien ni què era l'hoquei patins, i els més petitons, que ja comencen a patinar amb 3 o 4 anyets a les categories inferiors del club. Per tant, viurem, jo crec, que un dissabte molt especial, no només per el club en si, sinó per l'afició. Jo crec que també l'afició es mereix viure un dissabte així, i tant de bo puguem celebrar-ho amb una permanència i un ambient que segur que no en tinc cap dubte que serà molt millor que el dia del Mataró, molt millor que el dia del Lloret, i serà un ambient únic a l'hoquei patins, no només a català i estatal, sinó m'atreviria a dir internacional.
Sí, perquè sembla que cada dos dissabtes no, el jove es vagi superant a si mateixa. Tot això és fruit també, òbviament, de l'altre, parlant, no?, amb els jugadors i amb el club, amb els tècnics i els directius. Tot això és fruit també, òbviament, dels resultats dels jugadors, d'estar a la segona divisió estatal, i també doncs això ha provocat, no?, aquesta relació, aquesta bona relació i aquesta bona sintonia entre cos tècnic, entre jugadors i entre afició, no?
Sí, a banda també m'agradaria destacar, a banda dels bons resultats, evidentment, quan les coses van bé tot acompanya, però sí que s'ha demostrat que quan l'equip patia aquests moments, mira, ara parlàvem, la primera volta, l'hoquei Olot com Pere Cerdanyola està més a prop del descens que mai, i sí que la Josep Jou responia als partits a casa, i també hi fa que tinguis una plantilla que representi molt bé podríem dir la passió olotina, no? El sentiment garrotxí, pràcticament tothom és d'aquí, excepte d'en Guillem Raurell i en David Carles. Jo crec que els jugadors el representen millor que ningú. Jugadors com, evidentment, en Niel Mangas, Marc Prat, gent de tota la vida, gent estàndards de l'equip, i tota la resta de plantilla ho representen molt bé. Crec que l'afició s'hi sent representada. Evidentment, també crida molt l'atenció, que és un esport molt nou per molts, que és un esport dinàmic, ha cridat molt l'atenció, però evidentment veus jugar l'hoquei Olot a la pista i home, dius, ostres, potser si no hi entens, dius, potser en saben una mica aquests nois, no?, de jugar hoquei patins. I sí, com deies, tot acompanya, i tant de bo vivim un gran dissabte que ens ho mereixem tots. Jo crec que ens ho mereixem tots, i tancar-lo amb la permanència seria la millor de les notícies.
I ja per últim, Roger, ja saps que sempre et faig la pregunta quan les coses van bé.
Sí.
És agosarat dir que l'hoquei Olot en els pròxims anys podria tenir opcions de pujar a hoquei lliga?
Jo sí, jo no estic mai tancat, no ho he dit, mai he negat que l'hoquei Olot estigui preparat per pujar a l'hoquei Lliga, i sí que evidentment anava molt amb peus de plom a l'hora de dir que no pugem d'un any per altre. Jo crec que ara portem 2 anys, el primer va ser l'any de tempteig, l'any de la novetat, i aquest segon s'està demostrant que l'hoquei Olot ha estat capaç de competir amb absolutament tots els equips del grup, i equips preparats exclusivament per pujar a l'hoquei Lliga. Qui et diu que la temporada vinent l'hoquei Olot, en comptes de lluitar per la 6a plaça a falta de 5 jornades, estigui lluitant per la 2a, que dona accés al playoff de descens? Jo no estic mai tancat a les portes, i tant de bo, i és un dels somnis de la meva vida i de molts, explicar que l'hoquei Olot pugi a l'hoquei Lliga. I deixa'm dir que això és el somni clau del vestidor. La permanència ja comença a quedar petita, jo crec que l'ascens ha de ser el somni gran, i per mi no és una utopia pensar-hi en els pròxims anys, i no em refereixo d'aquí 5, sinó d'aquí pocs, l'hoquei Olot pugui estar capacitat per pujar a l'hoquei Lliga.
Doncs Roger, no puc estar més d'acord amb la teva línia, però de moment cal anar amb aquests peus de plom i aconseguir la permanència, que seria el primer objectiu ja d'aquest any, i tancar-la aquest dissabte. Roger, serà el partit a les 7 de la tarda, sí. Recordem, no serà 7:45 com és l'horari habitual, des de mitja hora abans en directe, juntament amb l'Anna Prat.
Doncs així estarem, amb la prèvia habitual, a les 7 de la tarda, molt important, Aniol, com deia, recalcar-ho, i que la gent vingui en temps, perquè ja sabem que s'omplirà de goma amb la Josep Jou, per tant, partit a les 7, a la sintonia de Ràdio Olot, des de 7:45 amb l'Anna Prat, amb tots els detalls d'aquest Olot Cerdanyola, que esperem que sigui el partit definitiu per explicar que l'hoquei Olot torna a ser de plata.
Doncs moltes gràcies, Roger.
Ens escoltem dissabte, adeu-siau.
Recordem que l'hoquei Olot Cerdanyola serà aquest dissabte, com dèiem, a les 7 de la tarda, mitja hora abans de l'horari habitual, a la Josep Jou.
guanyarem i final! Final al Camp del Ferro! I victòria, molt patiment, però 3 punts cap a la Garrotxa.
Patint però guanyant, l'hoquei Olot ja toca la permanència amb la punta dels dits. I aquest dissabte té la primera oportunitat d'agafar-la. Dissabte en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Cerdanyola Club Hoquei. A 6:45 de la tarda, la prèvia. I a 7:00, el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
I marxem ara a parlar de bàsquet garrotxí. Els de la Vall d'en Bas van perdre contra el líder, el Vic, per 47-54. Ara mateix són tercers classificats i aquest dissabte visiten la pista del Torroella, últim classificat a 7:45 del vespre. El femení, per altra banda, segueix amb la 6a marxa i va guanyar per 35-65 al Parets. Són les líders del seu grup i aquest dissabte reben a 6:45 de la tarda el Club Bàsquet Argentona. El grup nou de tercera catalana masculina, els dos garrotxins descansaven. El pròxim partit serà entre ells, els de la Vall d'en Bas, que són 6ens de la classificació, contra la Pia Olot, que és penúltim. El partit serà aquest diumenge, 7:45 del vespre. El grup 10, de la mateixa categoria, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, va guanyar la pista del Maristes per 53-56. Ara mateix els de Sant Joan són 9ens i aquest cap de setmana rebran l'altre garrotxí del grup, el Club Bàsquet Olot, que és 6è classificat aquest dissabte a les 7 de la tarda. En l'àmbit femení, tercera catalana, la Pia Olot va guanyar el seu partit per 62-51 contra la Cellera Mer Les Planes. Són terceres i el pròxim partit serà la pista del Sant Gregori dissabte a 4:45 de la tarda. El segon grup dels de la Vall van perdre 50-46 a la pista del Bisbal Bàsquet. Són quartes classificades i aquest cap de setmana rebran el Sant Julià de Ramis a 4:00 de la tarda. En el tercer grup, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc va perdre la pista del Fornells per 54-49. Són segones i diumenge rebran a 6:45 de la tarda el Begur. I ens tirem a la piscina amb l'equip de waterpolo del Club Natació Olot. Els homes de Genivert van perdre la setmana passada la piscina del Creu Groga per 12-9 i la segona posició pels últims cada vegada perilla més. El proper enfrontament de l'equip de waterpolo del Club Natació Olot serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda contra el GEC, el 6è classificat de la categoria. I tornant cap als pavellons, el Club Volei Olot va perdre la setmana passada a casa contra el Club Volei Barberà per 1-3. Com a conseqüència de la derrota, els olotins van perdre la 7a posició i ara són 8ens a la taula. El pròxim partit de l'Olot serà la pista del Frankfurt Arenys Volei aquest dissabte a les 7 de la tarda. El rival és tercer classificat amb 46 punts. Aquesta és la penúltima jornada de la competició. L'últim partit de l'Olot jugarà a casa contra el Club Volei Pòrtol, 9ens classificats del grup. I seguim els pavellons perquè tenim un dels primers campions en l'àmbit poliesportiu i és el tenis taula Olot. Amb la mirada posada a la fase d'ascens, el Club Tenis taula Olot s'ha proclamat campió de la divisió d'honor quan encara falten 4 jornades per acabar la lliga. L'equip d'Òscar Gallego va derrotar aquest cap de setmana amb molta contundència el segon classificat, el CAI Santiago, per 6-0. Amb només una derrota, els olotins s'han consolidat com un dels clars candidats a pujar a la superdivisió. El tècnic Òscar Gallego destaca els bons resultats.
Bueno, era una cosa que volíem des del principi, des del primer partit hem lluitat per això. La veritat que la lliga ha anat molt bé, hem perdut només un partit de moment, en falten 4. Però bueno, quedar primers matemàticament a falta de 4 jornades, la veritat doncs que bueno, és important, no? Perquè tots 3 jugadors... Bueno, han entrat alguns altres jugadors que també ho han fet molt bé, però en principi els 3 que han de jugar a la fase d'ascens han fet uns resultats molt bons. Jo crec que l'equip arribarà amb molta confiança, mirarà de guanyar aquests 4 que queden i al maig a tope a la fase.
El pròxim partit dels dos cargallegos serà el dia 1 d'abril al pavelló de Blanchard, Xaloc, Olesa, a les 5 de la tarda. I això és tota la tàctica del cap de setmana. Futbol amb una autèntica final dels olotins. Hoquei patins, primera catalana, segona catalana, tercera i quarta catalana. Voleibol, bàsquet, tenis taula i waterpolo per seguir amb l'esport garrotxí. Recordeu, el millor esport és el nostre. Això és tot, tactiqueros, tactiqueres. Acabem la tàctica del divendres. Que passeu un bon cap de setmana.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.